Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Que la patacada d'Esquerra Republicana ha estat més forta de l'esperada és evident. Només calia veure les cares a la nit electoral. Que calia fer-hi alguna cosa al respecte també ho és d'evident. I així s'ha anat succeint. El president Pere Aragonès deixava clar l'endemà que no repetiria com diputat al Parlament. Però per la duresa dels resultats calia alguna cosa més. Ahir a la tarda, executiva nacional del partit, mentre els seus líders valoraven què volien fer, si continuar remant a marxes forçades, seguint l'estela d'un procés que ha anat carregant-se altres partits, com Convergència, o apostar per nous lideratges. Marta Rovira, secretària general del partit, ho tenia clar. Cal renovar el partit. Rovira anunciava, doncs, també ahir a la tarda, que ella no es tornaria a presentar a la reelecció com a secretària general del partit. I Junqueras, president, també anunciava que ell temporalment deixava la presidència a l'espera d'un congrés extraordinari el proper novembre que ha de servir per refundar-se. I tot això agafa els republicans en les negociacions del PSC per formar govern i la intenció de Junts d'aconseguir-ho. Pere Aragonès ja va advertir que ells en tenien el mandat de les urnes i anaven directes a l'oposició, però això no té per què voler dir no facilitar la presidència de Salvador Illa. Amb Carles Puigdemont la cosa canvia. Primer perquè Junts ja va decidir marxar del govern en plena legislatura. I si aleshores les relacions estaven trencades, ara les confiances són deplorables. I segon perquè a Puigdemont no li donen els números, només amb els independentistes. Tampoc sumant-hi la CUP. En tot aquest sentit, la mateixa crisi interna d'Esquerra fins i tot podria evitar precisament una repetició electoral que agafaria el partit sense repensar-se i en hores baixes. Les coses en política en comptagotes, i avui precisament començarem a sortir d'algun dubte a partir de les 9 del matí, quan Oriol Junqueras farà una compareixença per explicar-ho tot plegat i nosaltres ho escoltarem des d'aquests micròfons. Passen 2 minuts de les 8 del matí, repassem els principals titulars d'aquest dijous 16 de maig.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbé, bon dia.
Bon dia, Joan.
Ara ho explicava, Oriol Junqueras deixarà la presidència d'Esquerra temporalment un cop passin les eleccions europees i Marta Rovira no es presentarà a la reelecció com a secretària general, tot plegat després dels mals resultats del partit a les eleccions catalanes.
Sí, Marta Rovira considera que el seu cicle i el del president del partit ja han acabat i, per tant, reclama un relleu al capdavant d'Esquerra Republicana. Després d'una reunió maratoniana de l'executiva, el partit ha anunciat que celebrarà un congrés nacional, això serà el pròxim 30 de novembre, i, com deies ara, Oriol Junqueras es compareix a partir de les 9 del matí per donar-ne més detalls de tot plegat.
Una crisi interna al partit mentre els dos principals partits de les eleccions catalanes es postulen com a presidents de la Generalitat.
I és que l'opció preferida dels socialistes és governar en solitari i a priori són, de fet, el partit que ho tindria més fàcil perquè poden temptejar partits de la dreta però també de l'esquerra. Mentrestant, Junts no tira la tovallola i Carles Puigdemont reunirà avui els diputats electes, serà la Catalunya Nord, per definir l'estratègia a seguir.
I política a banda, l'addicció a la cocaïna continua sent la principal causa d'ingrés al projecte OMA per començar un procés de desintoxicació i posterior rehabilitació.
L'any passat l'entitat va tindre 1.500 persones i gairebé la meitat d'elles, un 45%, hi van entrar perquè eren addictes a la cocaïna. La segueix de molt a prop l'addicció a l'alcohol en 4 de cada 10 casos i el cannabis és la principal addicció entre els més joves.
I també us expliquem un dia com avui que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma l'enderroc de la parròquia de l'Esperit Sant de Barcelona, situada al 401 de Travessera de Gràcia.
El cardenal ha signat 3 decrets en els quals confirma que l'Església perd el seu caràcter de lloc sagrat. En aquesta parròquia precisament s'hi construirà la nova Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna i una part dels feligresos, inclòs el rector de la parròquia, han estat contraris a aquesta decisió. Per això Omella també l'ha suspès i l'ha anomenat un nou administrador pastoral.
Anem a plana esportiva. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia.
El Barça té una oportunitat d'or per sentenciar el subcampionat de la Lliga.
Així és, a 2:15 de la nit juguen al camp de l'Almeria, que ja és equip de segona divisió. Els blaugranes necessiten sumar els 3 punts per deixar el Girona a 4, quan faltarien 2 jornades per acabar la Lliga.
I molt atents al 14 de juny, quan els equips de la Lliga anglesa decidiran sobre el VAR.
Els equips que competeixen a la Premier League votaran si la temporada que ve continuen amb el videoarbitratge o no. Per retirar-lo cal el vot a favor d'almenys 14 equips. Seria una decisió sense precedents, ja que cap Lliga ha retirat aquest sistema de VAR després d'implantar-lo.
Anem a la cara B. Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui?
Avui a la cara B parlarem de l'ensurt d'ahir a l'aeroport del Prat per un encenedor en forma de granada. Després explicarem les noves funcionalitats de Google que incorporaran la intel·ligència artificial al cercador i escoltarem el grup La Iaia, que han anunciat 4 concerts després de 6 anys sense pujar als escenaris.
De seguida us ho expliquem tot plegat. 5 minuts que passen de les 8 abans, però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, doncs a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb una mica de fresca, especialment a les comarques de l'interior. Tenim ara mateix 11 graus a Girona, 12 a Lleida, però localitats com, per exemple, Vic, la temperatura és només de 5 graus. A Barcelona hi ha 14 graus i a Tarragona 15. Unes temperatures màximes que avui es mouran entre els 20 i els 24 graus aproximadament i, novament, les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida i també cap a la depressió de l'Ebre. Però el que hem d'esmentar aquest matí, sobretot, és el risc de precipitacions de pluies que hi ha al llarg de tota la costa catalana. Hem començat la jornada amb ruixats cap a l'àrea del Pirineu. Plou ara, o fa un momentet ho feia, a punts del nord del Berguedà, del Pallars, del Solsonès. Aquestes precipitacions al llarg del matí es poden registrar a qualsevol punt del Pirineu, del Prepirineu, però també de la costa. Seran ruixats de curta durada, però que localment poden tenir intensitat de moderada i forta, i acompanyats també d'alguna tronada. Sobretot litoral, prelitoral, Pirineu, Prepirineu i alguns punts de l'interior, més clarianes al sud i a ponent. I de cara a la tarda, aquest risc de precipitacions continua present al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de l'interior i també punts del prelitoral. Hi hauria més clarianes a la costa i les temperatures avui seran molt semblants a les de dies anteriors. Cal dir que de cara demà es manté el risc de ruixats al matí a punts de l'interior i a la tarda, altra vegada, a les comarques del Terç Nord i de la Meitat Est, sobretot comarques interiors i del prelitoral.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, què tal? Bon dia.
Bon dia. Complicacions a la P7. Un accident a la Roca provoca 5 quilòmetres de cua cap a Tarragona. Ja s'ha reobert el carril tallat, però encara hi ha vehicles al voral. A la mateixa via també hi ha 2 quilòmetres de retenció en el mateix sentit, al tram de Barberà. A banda d'aquesta incidència, també cal destacar aquesta hora 9 quilòmetres de lentitud a la B23 des del Papiol, també a la 2 des de Pallejà, i a la C31 hi ha 4 quilòmetres de lentitud des de Viladecans, tot en sentit Barcelona. A la C58, aturades intermitents a Montcada en un tram de 3 quilòmetres i també retenció a Sabadell en sentit sud i a Ripollet cap al nord. També cal destacar una avaria a la C25 a Gurb, que provoca lentitud en direcció Girona des de primera hora, i també a aquesta hora a les rondes hi ha retenció des de Sant Adrià fins la Ciutadella, a la ronda litoral, i a la B20 retenció a Santa Coloma, com és habitual, i també des del nus de la Trinitat fins la Vall d'Hebron. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, bon
Què
dia.
Què tal?
Bueno, bé, dijous. He vingut amb una mica de son. M'he fixat fa 5 minuts que s'ha anat de la peluqueria i això està bé.
Sí.
Està bé, està bé. Jo, com no et miro la cara fins una hora després d'arribar aquí, ni a tu ni a ningú.
No, és habitual.
Estic allà, com a zombis. En fi, nit moguda. No? Una miqueta espurna a la vida catalana.
Estàvem avorrits, les darreres setmanes.
Sí, sí, estàvem avorrits. I de sobte...
Sí.
Pam, pam.
Vaja, aquí li donem el bon dia avui, va.
Doncs mira, els futurs docents i les PAP.
Jack, no he aprovado el examen.
Jack, poso un de té la misèria, Jack.
Comencem a posar de Titanic en aquest programa, pot ser?
No, saps què passa? Que no sé què posar. Quan una cosa s'enfonsa...
No, és que crec que hi afegiré en aquesta secció la pregunta...
Sí.
Qui s'enfonsa amb el Titanic?
Tenim l'imbècil, no?, que ha sortit moltíssim,
exacte,
en la societat de consum, i Titanic.
Sí,
el nostre hit dels matins al bon dia. Bueno, estem parlant de les proves d'aptitud, per qui no ho sàpiga, proves d'aptitud que han de superar els estudiants que volen fer estudis universitaris de magisteri el curs que ve, les anomenades PAP. Pràcticament no milloren els resultats. En aquest curs, poc més de la meitat dels alumnes han aprovat l'examen. M'ho he anat explicant. Jo vull donar molts ànim. Mira, la música aquí és dramàtica. Concretament,
fatal.
Han aprovat un 57% dels 4.754 alumnes que s'hi van presentar. 57%. Una dada que representa una lleugera millora. Encara hem millorat.
Val.
Per això estem optimistes de 3 punts respecte al curs passat, quan es va registrar el pitjor resultat, però que queda molt lluny de les xifres de 2022, quan 2 de cada 3, home, això no està tan malament, que s'hi van presentar sí que van superar la nota mínima. En fi, no sé, a mi em sap greu, eh? S'han d'animar, hem d'estudiar una mica més, no està tot perdut. Mira el germà de Xavi entrenant al Barça, mira Joel Joan, de polític, mira les canes d'influencers, si vols pots, al final, si vols.
Sí,
pots.
Sí, sí.
Tot és voluntat.
Ai, vitamines, a qui li donem?
Bueno, ara, toscanos, fia 5 cèntims, ja veuràs, aquesta és molt bona, jo diria que els clubs de la Premier, perquè resulta que s'estan replantejant prescindir del VAR. Insòlit, el que es produirà a la Lliga Anglesa el proper 6 de juny. Els 20 clubs de la Premier votaran si eliminar el sistema VAR a partir de la temporada que ve, la 2024-2025. És una iniciativa que ha avançat l'Atlètic i que necessita el vot afirmatiu de 14 dels 20 representants a l'Assemblea General, que tindrà lloc a principis de juny perquè s'aprovi aquesta idea. El VAR, que s'utilitza a la Lliga Anglesa des del 2019, ha generat molta controvèrsia al futbol anglès i també al futbol europeu i mundial. El Wolverhampton va presentar aquesta proposta d'abolir el VAR i el va reforçar amb un comunicat explicant per què porta aquesta decisió a l'Assemblea per al suport dels altres clubs. Ells diuen que el preu que estem pagant per un petit augment en la precisió va contra l'esperit del nostre joc, del futbol, evidentment, i com a resultat l'haurien d'eliminar a partir de la temporada 2024-2025. En principi és complicat, són 14 vots, sí, sí, sí. I jo crec que majoritàriament la gent prefereix tenir VAR, però vés a saber, perquè els britànics... A mi és que el VAR no em molesta. És a dir, ells fan una sèrie d'arguments, crec que han posat 20 punts. Uh-huh. Un d'ells és que desnaturalitza perquè no sap si celebrar un gol, perquè els aficionats... Jo crec que és com una polèmica de tota la vida, però 2.0. Encara, uh-huh, encara més recargolada, no? Com és avui en dia. A mi no em molesta el VAR. Jo continuaria amb ell. Però entenc, que hi ha molta gent que diu, pues, total, si estem una mica igual.
Jo seria partidari que es quedés al VAR, però de revisar el seu ús.
Bueno, clar, de revisar-lo, sí, perquè jo crec que podríem introduir millores. Sí. Poder demanar, per exemple, no, 3 cops cada equip, o 2 cops,
per exemple,
una revisió...
Un ojo de halcón, de tenis.
Bueno, clar, el ojo de halcón, el fora de joc, això va molt bé. I respecte a altres jugades, poder dir, mira, jo tinc dos bales i les utilitzo quan jo vull. No? Dir, mira, revisa'm aquesta jugada o aquesta altra. Sí, sí. Veurem. Els britànics sempre van una mica a la seva, eh?
O sigui, sempre ho hem millor... I el futbol més.
El futbol més, són els inventors, al final. En fi.
A qui no li arrencarà el cotxe avui, va?
Aquesta és bona. A qualsevol culer, perquè ahir va parlar Xavi sense pèls a la llengua, va plantejar la crua realitat i és tot molt trist.
El culé, el barcelonista, el aficionado, el socio, debe entender que la situación es muy difícil. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás. No estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica... mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelonista lo tiene que entender.
Es la que... Es ànims, ¿eh? Y, en fi, no sé, Royal Provite 5.000, perquè es que Xavi Hernández va valorar la situació amb aquest to funest, la situació del Barcelona a la prèvia del partit que jugaran aquesta nit, 36a jornada de Lliga, contra l'Almeria, per cert, l'últim de la taula, ja descendit a la segona divisió, recordem, partit trepidant, 9:45, un horari fantàstic.
Per fer-nos una idea de la situació del Barça, eh? Mm. Juguem contra l'Almeria. Mm. Tu dones el partit per guanyat?
No.
Fins aquí, la situació del Barça.
No. I, bueno, la pregunta era... La pregunta és molt... He omès la primera part de la resposta, però li pregunten si el Barça podrà competir amb el Madrid després de saber que el fitxatge de Mbappé és una realitat, que, per cert, s'ha filtrat un documental que està preparat per, crec que és Canal Plus França, sí, sobre tot el fitxatge del Madrid, i ja està preparat per quan ho anunciïn.
Surten les imatges de Tebas al final del documental?
No, però hi ha molts jugadors que valoren el fitxatge i tal, i això ja està fet. internet. Vale. I clar, el primer que va dir és ho intentarem, Xavi. No està malament, jo crec que és un missatge realista que no s'ha fet en tota la temporada. Ara, ens hem de preparar els culers perquè venen anys molt complicats. En fi. Ai, Joan. Joan.
Digue'm.
Ahir dia mogut a Esquerra, Junqueras out, Marta Rovira al carrer també demanant foc nou i que els lideratges no siguin messiànics. M'agrada molt aquesta expressió. Però també li van demanar per tu i per aquest informatiu de la caravana. Sí, sí, li van preguntar. I, en fi, en la seva línia, Marta Rovira, ¿cómo definirías lo que se cuenta en el informativo de Trias y Julve? ¿Crees que es seductor todo plegado?
Son improperios, son amenazas veladas, son informes apocalípticos, que si vagaremos por el espacio... Esta no es una buena manera de seducir a los catalanes.
La caravana, l'informatiu.
Que passa d'un quart de nou del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que Oriol Junqueras deixarà la presidència d'Esquerra Republicana temporalment després de les europees i Marta Rovira anuncia que no es presentarà a la reelecció com a secretària general. Júlia.
Sí, el president d'Esquerra assegura que cal obrir un procés de reflexió i també d'escolta activa abans de decidir el seu futur. El partit celebrarà un congrés extraordinari, serà el 30 de novembre. Tot plegat s'ha decidit després d'una reunió maratoniana de l'executiva que s'allargava fins ben entrada la nit. I és que Oriol Junqueras aspirava a presentar-se a la reelecció. La secretària general apostava, en canvi, per fer una transició tranquil·la que passés per un relleu a la cúpula del partit, de tots dos, de Rovira i de Junqueras. De moment, el president del partit no renuncia totalment a la presidència. A partir de les 9 del matí, el mateix Oriol Junqueras compareixerà per donar més detalls de tot plegat.
I nosaltres que serem allà per explicar-ho també tot plegat, després que algunes veus d'Esquerra apostin per facilitar la investidura de Salvador Illa i no anar a una repetició electoral.
Sí, una d'elles, i molt contundent, l'exdiputat al Congrés, Joan Tardà, vol que els republicans facin una oposició constructiva amb Salvador Illa de president. En una entrevista a la 2, Joan Tardà ha dit que seria un suïcidi una repetició electoral o investigar-les Puigdemont després de la mala relació entre els dos exsocis de govern durant aquests tres últims anys.
Crec que seria actuar amb el budell i no pas amb el cervell si Esquerra Republicana ara permetés, facilités una segona convocatòria electoral. N'hi hauria per tallar-nos les venes.
Segons Tardà, Esquerra i el PSC estan condemnats a competir i entendre's alhora. També ha defensat que el fins ara president del partit, Oriol Junqueras, continuï al capdavant de la formació i que la militància així ho avali.
I a tot això, el primer secretari del PSC i guanyador de les eleccions, Salvador Illa, ha enviat una carta a la militància dient que el resultat de les eleccions demostra que Catalunya ha d'obrir una nova etapa sense bàndols ni blocs.
Salvador Illa qualifica el resultat dels socialistes de magnífic i ha dit que permeten obrir una nova etapa que sigui sinònim d'estabilitat, de diàleg, progrés i no els avenços econòmics i socials siguin el motor industrial, social i cívic de Catalunya, on aquests avenços, volíem dir. També ha fet un reconeixement a les polítiques del govern d'Espanya i l'aposta del president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, pel diàleg i també per la convivència a Catalunya.
Sigui com sigui, l'opció preferida dels socialistes és governar en solitari, com ha fet Esquerra després de la sortida de Junts del govern. Això sí, el PSC ho tindria més fàcil per governar perquè podria mirar a dreta i a esquerra. Escoltem, doncs, l'anàlisi que en fa la cap de política de Ràdio Estel, Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. Esquerra ha patit el desgast de governar aquests anys en solitari i ha patit també la forta pressió que podien fer tant el PSC com Junts perquè els tres partits tenien pràcticament la mateixa força parlamentària. Ara, un hipotètic govern del PSC en solitari no seria tan descabellat. Els socialistes tenen 42 diputats, 9 més els que tenia Pere Aragonès, i suma majoria absoluta tant amb les esquerres, amb Esquerra i els Comuns, com amb la dreta, amb Junts o amb Junts i el Partit Popular. Això els dona força negociadora a banda i a banda, a diferència d'Esquerra, que es veia condicionada per la força del PSC, per una mala relació amb Junts i per no sumar amb els Comuns i amb la CUP. Si bé un govern sense majoria absoluta mai no és fàcil, poder mirar a banda i a banda de l'arc parlamentari afavoreix que es pugui governar amb una certa fluidesa. Primer, però, caldrà que Salvador Illa aconsegueixi ser investit i aquest camí no serà senzill, però juga amb una carta a favor que no és gens menyspreable. Una repetició electoral no beneficiaria els republicans, que ha suspès l'opció de fer Illa president.
Gràcies, Judit. A l'espera de saber quina decisió pren Esquerra Republicana, Junts no tira prou la tovallola i Carles Puigdemont reunirà avui els diputats electes a Argelers, a la Catalunya Nord, per definir quina ha de ser l'estratègia a seguir.
A hores d'ara, la seva promesa de tornar al debat d'investidura continua ben viva, així ho ha assegurat l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, que també pensa que els policies nacionals que han declarat a la causa de Tsunami Democràtic i han dit ser víctimes de terrorisme estan buscant excuses per sortir impunes de les dues altres causes que tenen obertes per tortura y maltratamientos. Declaraciones de Catalunya Radio.
No le puede haber gustado nada que en esta causa quien se iba presentando como víctima resultase ser una persona que está imputada en dos causas por hechos muy graves. Ese oficial de policía que lloraba ayer en la declaración y que poco menos que nos presentaba que lo de Urquinaona era como un Vietnam, que lo que estaba era tratando de construir su coartada para las otras causas en las que él está imputado.
I és que la setmana vinent estan citats a declarar els investigats a la causa de Tsunami Democràtics, entre ells, precisament, la dirigent d'Esquerra, Marta Rovira, i Boye, per tot plegat, demana que hi hagi un ajornament.
I d'altra banda, les relacions entre Junts i PSOE estan congelades fins que no es resolgui l'entramat de la investidura i els socialistes descarten abstenir-se per fer president Carles Puigdemont.
Així ho ha confirmat el membre de l'executiva del PSC i candidat a les europees, Javi López, que creu que l'anunci de Puigdemont de presentar-se a la investidura és una qüestió purament estratègica. Són declaracions en aquest mateix programa.
Em sembla més un joc d'artificis i una maniobra de distracció que una proposta política real. El resultat electoral del darrer diumenge el que va donar només va ser una victòria incontestable. Probablement també té a veure amb que hi havia compromisos clars per part de Carles Puigdemont al voltant del seu futur durant la campanya electoral i que acceptar que no pot aspirar a la presidència de la Generalitat li comportaria també altre tipus de decisions.
Javi López també descarta que Salvador Illa viatgi fins a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont.
I qui no tanca la porta, entendre's, amb el PSC és el Partit Popular de Catalunya. El líder del partit, Alejandro Fernández, no ho ha descartat, però ha advertit, això sí, que els socialistes a l'hora de negociar analitzaran fets i no promeses.
Si t'enganyen una vez, la culpa és de qui t'enganya. Però si t'enganyen dos veces, tienes un problema. Se le llama hacer el panoli. Y yo no voy a hacer el panoli. Lo tengo muy claro. Y sé que vosotros tampoco. Por tanto, el Partido Socialista no nos engaña. No vamos a ser ingenuos y, en consecuencia, analizaremos hechos, no promesas.
Tot i mostrar-se cautelós amb el Partit Socialista, Alejandro Fernández sí que ha afirmat que el seu partit farà el que sigui necessari per acabar amb el procés. Fora de l'acte, en una piulada a Twitter, Fernández ha exigit una cadira a la mesa del Parlament referint-se precisament als socialistes.
I amb els socialistes que fan bandera de la seva estratègia d'haver pacificat Catalunya amb els indults i l'amnistia, el PSOE no vol que res impedeixi que la llei s'aprovi al Congrés el proper 30 de maig. Per això el partit ha obert un expedient a l'expresident de l'Aragó i diputat del PSOE, Javier Lambán, per no votar l'amnistia al Senat.
I és que d'aquesta manera el partit vol evitar que hi hagi escissions en el si de la formació pocs dies perquè aquesta amnistia es voti definitivament al Congrés dels Diputats. Lambán va optar per no votar perquè no estava a favor d'aquesta mesura de gràcia, però tampoc volia oposar-se a la decisió del seu partit. Si no hi ha sorpreses d'última hora, aquesta llei quedaria aprovada definitivament el pròxim 30 de maig.
I més qüestions, perquè l'addicció a la cocaïna continua sent la principal causa d'ingrés al projecte OMA per començar un procés de desintoxicació i posterior rehabilitació. L'any passat l'entitat va atendre 1.500 persones i gairebé la meitat d'elles, un 45%, van entrar perquè eren addictes a la cocaïna. La segueix de molt a prop l'addicció a l'alcohol en 4 de cada 10 dels casos. Després ja ve el cànnabis, que és la principal addicció dels joves que entren a projecte OMA a Catalunya.
L'entitat explica que la majoria de les persones ateses observa un patró de consum de diverses substàncies a l'OMA. També observen diferències molt importants en els patrons de consum entre homes i dones. En el cas d'aquests primers, la cocaïna és la substància principal per gairebé la meitat de casos i l'alcohol ho és en 4 de cada 10. La situació s'inverteix en les dones, entre les quals l'alcohol seria la substància principal per més de la meitat i la cocaïna en el cas d'un 40%.
I
l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma l'enderroc de la parròquia de l'Esperit Sant de Barcelona, situada al número 401 de Travessera de Gràcia, i suspèn el seu rector. El cardenal ho ha assegurat després de signar 3 decrets.
Omella lamenta que l'Església perd el caràcter de lloc sagrat a la seva totalitat, i és que es preveu que en el nou solar s'hi construeixi la nova Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Ramon Llull Blanquerna. Omella també ha suspès, com deies, el rector de la parròquia, Josep Maria Llorca, que ha donat suport als feligresos contraris a aquest enderroc. L'altre decret signat pel cardenal diu que l'església de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, situada en aquest cas al número 167 de Sant Antoni Maria Claret, farà les funcions d'església de la parròquia de l'Esperit Sant, i alhora el mossèn Melcior Trèmols ha estat ordenat com a encarregat d'exercir les funcions pastorals de la parròquia de l'Esperit Sant a l'església de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.
25 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I és que l'Ajuntament de Barcelona es reunirà amb els veïns afectats per les obres de la Sagrada Família el dijous vinent, Júlia.
Sí, segons ha avançat el periòdico, la trobada serà porta tancada i es tractarà principalment l'escalinata projectada per sobre del carrer Mallorca, que precisament donarà accés al temple. El rotatiu assegura que Laia Bonet presidirà aquesta trobada. La reunió no estan convocats els membres del patronat de la Sagrada Família. Tot i això, tal com va avançar aquesta casa, Radio Estel, i també recorda el periòdico, el temple i l'Ajuntament es van reunir al març, concretament va ser el dia 9. En una entrevista a Ràdio Estel, Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora, va explicar que aquella trobada amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va servir per explicar el projecte al Batlle de la Capital Catalana. Una trobada que el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família va valorar de manera satisfactòria. Esteve Camps també apuntava aleshores que es va parlar de l'escalinata que ha de travessar el carrer Mallorca de la façana de la Glòria, però no en va donar més detalls.
I també us ho expliquem a aquesta hora. Parlem també del desgavell ferroviari d'aquests dies arran del robatori de cable de coure a l'estació de Rodalies de Montcada Bifurcació, perquè el jutjat d'instrucció número 8 de Cerdanyola del Vallès ha demanat als Mossos d'Esquadra que concretin en quin punt es va produir el robatori per determinar en quin partit judicial correspon la competència d'investigar els fets.
Recordem que el jutjat va rebre aquest dimarts la denúncia d'Adif perquè el robatori s'hauria produït a Montcada i Reixac, però ara vol confirmar al 100% que sigui el lloc inicial d'aquest incident.
I precisament a causa d'aquesta situació, la patronal catalana d'automoció, FECABEM, ha identificat una pujada del 40% respecte de la mitjana habitual de productes com el lloguer de vehicles per hores o de mobilitat compartida.
I és que l'organisme destaca que la demanda és semblant a la que es va registrar per Setmana Santa o en períodes d'auge turístic com el Sónar o el Festival Primavera Sound. La patronal situa aquesta pujada especialment al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental i Oriental, i que el perfil majoritari és un particular, tot i que també hi ha empreses. Per tot plegat, FECABEM constata que està sent una de les grans solucions davant dels problemes reiterats de Rodalies.
I molt pendents d'Eslovàquia, on el primer ministre Robert Fico es troba en estat greu però fora de perill després de ser tirotejat a plena llum del dia. Continua ingressat a la unitat de cures intensives després de ser operat d'urgència.
Un tiroteig que tenia lloc després d'una reunió del govern a Handlova, al centre oest del país. La policia ja ha detingut un home de 71 anys com a presumpte autor d'aquest atac. Segons mitjans locals, es tractaria d'un antic guàrdia de seguretat que tindria motivacions polítiques.
I el president francès Emmanuel Macron ha decretat l'estat d'emergència a Nova Caledònia després d'una segona jornada de disturbis al territori d'ultramar francès situat a l'est d'Austràlia, que ha deixat de moment 4 morts.
I l'origen d'aquests disturbis, que van començar dilluns, es troben en la decisió de París d'ampliar el cens electoral de Nova Caledònia per incloure-hi ciutadans francesos que fa més de 10 anys que viuen a l'arxipèlag. Els canacs, majoritàriament independentistes, consideren que la reforma diluirà el pes electoral en favor dels ciutadans d'origen francès. I un cop declarat aquest estat d'emergència, l'alt comissionat de la República tindrà la capacitat de restringir determinades llibertats públiques i individuals, com ara el de la circulació, i també podran incrementar-se els registres i es podrà tancar temporalment llocs de reunió. Així mateix, l'estat d'emergència facilita la instauració de tocs de queda o també els arrestos domiciliaris.
I anem també cap als Estats Units, perquè almenys 16 dones han acusat el mag David Copperfield d'agressió sexual.
Una informació que publica avui el diari The Guardian després d'entrevistar 100 persones i escoltar diverses gravacions judicials. Segons el mitjà, aquestes agressions haurien tingut lloc entre els anys 80 i el 2014. En aquell moment, més de la meitat de les joves tenien menys de 18 anys, per tant, eren menors d'edat. Tres d'elles acusen Copperfield d'haver-les drogat per mantenir relacions sexuals. Copperfield, de 67 anys, nega tots els càrrecs.
I tornem a casa nostra perquè centenars d'estudiants universitaris s'han manifestat aquest dimecres pel centre de Barcelona en contra del genocidi que ells consideren que està perpetrant Israel a Palestina. Els manifestants han demanat que les administracions i organismes públics trenquin els seus lligams amb el govern israelià.
Una manifestació que s'emmarcava la vaga convocada per aquest dimecres a les universitats catalanes i que s'acabava dirigint cap a la seu d'Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa del Govern, una concentració que tenia lloc a aquest punt concret per exigir precisament el tancament de l'oficina que tenen a Tel Aviv. La investigadora de l'Observatori de Drets Humans i Empreses, Nora Miralles, critica la posició del govern amb Israel.
No estem parlant només de que Acció com a oficina prengui decisions, sinó que és un posicionament polític del govern català que fins a hores d'ara, com deia, 7 mesos després, no s'ha revertit, no s'ha condemnat i no s'ha canviat aquesta política. Presentant Israel com una economia segura, forta, innovadora, malgrat que, com bé li hem repetit en successives reunions, l'activitat empresarial no és neutra i en aquest cas es du a terme en un context d'ocupació, de vulneracions massives de drets humans.
I obrim altres qüestions perquè els pagesos catalans tornaran a tallar totes les fronteres entre l'estat espanyol i França el 3 de juny en una protesta que asseguren que serà històrica i sense precedents.
Els talls compten amb el suport d'una quinzena d'associacions agràries de tot l'estat i es faran a banda i banda entre els agricultors de tots dos països en punts com el Pertús, Irun o el Coll d'Ares. L'objectiu és pressionar de cara a les eleccions europees que tenen lloc el pròxim 9 de juny. Els pagesos volen aconseguir una major seguretat alimentària i que s'eliminin els impostos a l'energia que s'apliquen als productors agraris, com ja passa també en altres sectors. Per això fan una crida a unir-se a la mobilització a totes les associacions, cooperatives, sindicats, empreses i consumidors, inclosos també precisament els transportistes. El sector demana que els productes que s'importin dels diferents estats europeus hagin de complir les normatives que s'apliquen als productors d'aquí, però també que es millorin les lleis de cadena alimentària i aplicar la llei de preferència de productes locals. En parla Jordi Ginebreda, membre de Revolta Pagesa de Girona, en declaracions a l'Estel Migdia.
Hauríem de començar a exigir a la resta del món que ens porta productes que vinguin amb aquests productes amb les mateixes condicions que nosaltres. Si nosaltres ens obliguen a produir d'una manera, el que consumim que ve de fora ha de ser d'aquesta mateixa manera que nosaltres. No podem permetre que nosaltres hàgim de fer uns productes de qualitat per al benestar de la societat i de la qualitat alimentària, però llavors puguem permetre que entrin productes d'altres llocs que no compleixin aquesta garantia sanitària.
I precisament l'organització Fruit amb Justícia Social ha denunciat la inacció de la paeria de Lleida i la Generalitat per resoldre la falta d'allotjament de les persones temporeres que cada any arriben a la ciutat per treballar la campanya de la fruita.
En un comunicat, la plataforma es queixa que novament la campanya comença amb les mateixes mancances estructurals a l'atenció als treballadors, un fet que provoca que desenes de temporers es vegin obligats a dormir al carrer. El text qualifica d'injustificable el retard en l'obertura del dispositiu d'acollida al pavelló de la Fira de Lleida. De fet, no es produirà fins al pròxim 3 de juny.
I pel que fa a la sequera, el Canal d'Urgell ajorna la previsió d'incloure un quart rec a la campanya, ja que considera que l'aigua del desgel i les darreres pluges no són suficients per assegurar-lo.
La setmana passada, des de la comunitat de regants, es va anunciar aquest quart hidro, però han fet marxa enrere i la Junta de Govern es reunirà, serà els propers dies, per avaluar la disponibilitat real i decidir l'assignació efectiva d'aquest quart rec. S'apunta que moltes de les parcel·les que no havien regat des de feia més d'un any, a causa precisament d'aquestes restriccions per la sequera, han consumit un major volum d'aigua en els primers recs. Davant de tota aquesta situació, des de la plataforma Manifest del Gran Urgell, critiquen la decisió i demanen transparència als directius del canal.
I d'altra banda, l'Ajuntament de Lleida ha adoptat mesures preventives davant l'augment del cabal del Segre.
Sí, Endesa Generació ha comunicat aquest dimecres que la presa de la Mitjana passa a desembassar 70 metres cúbics per comporta. Això ha motivat, per tant, la Guàrdia Urbana, amb el suport de la Brigada Municipal, hagi senyalitzat i tancat tots els punts baixos de la canalització, així com els guals i accessos a la llera del riu per vehicles i vianants. També s'ha avisat els centres que es troben a la zona inundable i que es podrien veure afectats. La tinent d'alcalde, Cristina Morón, ha explicat per quins motius s'han pres aquestes mesures.
Preventivament, per tal d'evitar algun accident, la Guàrdia Urbana ha tancat els accessos del riu, sobretot per la zona de la Mitjana.
I atenció a aquestes dades, perquè gairebé la meitat de les persones amb VIH ha patit discriminació per serofòbia, segons una enquesta elaborada per la plataforma d'ONG SIDA de Catalunya.
En l'enquesta hi han participat 174 persones amb VIH, majors d'edat i residents a Catalunya. El 34% dels encastats, a més de serofòbia, també han patit discriminació per LGTBI-fòbia, 2 de cada 10, per racisme o xenofòbia, un 17%, per situació de drogodependència i una 1/5 part per altres motius de salut. Un informe que també revela que la majoria d'aquestes persones no han presentat denúncia, la meitat dels que sí que ho han fet, però no s'han sentit acompanyats ni tampoc diuen quedar satisfets del resultat final d'aquest camí. Un informe que conclou que és urgent implementar mesures destinades a crear mecanismes per detectar i també denunciar les situacions de discriminació i reparar-ne les víctimes, així com també sensibilitzar pel que fa als drets i el que pateixen també totes les persones amb VIH.
I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat 2 joves de 20 anys i un altre menor d'edat acusats d'agressió sexual i de robatori amb força.
Els fets van passar la matinada de diumenge al voltant de 2:45 de la matinada. Una patrulla de paisà va escoltar uns crits, presumiblement de dona, procedents d'un carrer proper, i quan s'hi van apropar van veure 3 homes interactuant amb 2 noies. Els individus van intentar fugir, però només un va aconseguir escapar-se. Els altres 2 van ser interceptats, mentre les víctimes relataven que una d'elles li havien fet una estrebada per robar-li el mòbil i a l'altra li havien fet un petó sense el seu consentiment. Els Mossos, com dèiem, busquen ara un tercer home desaparegut.
I també us expliquem que el bar de Figueres, aquí l'Ajuntament va multar amb 10.000 euros per vetar l'entrada de dones, ha tancat. Fonts municipals detallen que l'establiment, que acumulava altres infraccions menors per irregularitats administratives, ha baixat la persiana després de rebre la multa.
I és que la Guàrdia Urbana va descobrir la infracció durant una inspecció local que havia rebut ja diverses queixes veïnals. Els agents van descobrir que havien tret el cartell al bany de dones i que l'utilitzaven de magatzem. Aleshores, els responsables de l'establiment van justificar aquesta actuació dient que no hi podien entrar. La policia va incoar un expedient per una infracció molt greu de discriminació per raó de sexe. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha subratllat que no es podia seguir permetent aquesta situació.
No ens podem permetre que no respectin els drets i les llibertats de les dones. I, per tant, el fet de tenir una cultura o uns costums diferents no poden justificar en cap cas trepitjar o menys tenir els drets de les dones en la nostra societat.
I en cultura us expliquem que les entrades del concurs de Castells de Tarragona es posaran a la venda el 24 de juliol. El certamen, que reunirà les 42 millors colles, es celebrarà en 3 dies, el 29 de setembre a Torredembarra i el 5 i 6 d'octubre al Tarraco Arena, plaça de Tarragona.
La jornada de Torredembarra serà d'accés gratuït. La del dia 5 costarà 6 euros i la de diumenge en valdrà 15 a la primera graderia i 12 a la segona. De fet, per la jornada de dissabte es posaran a la venda 5.000 entrades ampliables a 1.000 més si s'esgota. En diumenge està previst obrir la segona graderia de l'ETAP, ja des del principi, amb la qual cosa hi haurà 6.000 tiquets disponibles. Aquest dilluns també s'ha presentat el cartell del concurs, obra en aquest cas de Ricard Martínez Teruel, que ha explicat com planteja l'obra.
Per una banda, volia condensar la història del món casteller amb una sola imatge, però també li volia donar un sentit contemporani, perquè volia que la fotografia estigués feta de la mateixa forma que allò que representa els castells, perquè està feta amb fotografies que s'enfilen les unes sobre les altres.
I també Ítaca Band celebrarà el seu 15è aniversari amb versions acústiques i electròniques dels seus temes més coneguts, que formaran part d'un nou disc que sortirà de la mà de Halley Records passat l'estiu.
Sí, Ítaca Band publicava aquest dimecres una versió acústica de Temerario, el primer avançament del nou disc que commemora els seus primers 15 anys de vida. Va ser editada l'any 2015 i és un crit a trencar amb tot el que està establert i seguir el camí que cadascú decideixi, vivint al màxim el present.
Per cert, també us expliquem que a aquesta hora la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional estan duent a terme un dispositiu per desallotjar un edifici municipal ocupat a Ciutat Vella, segons ha informat la mateixa policia barcelonina. Es tracta de la Tancada, l'antiga fàbrica de... l'antiga Massana, l'antiga escola de la Massana, on hi viuen més de 30 persones migrades i que va ser ocupada el 2018. Estarem pendents del que vagi passant també a Ciutat Vella. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
38 minuts que passen de les 8 del matí, plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
El Barça busca fer un pas més a la Lliga en el partit contra l'Almeria i deixa pràcticament sentenciada la segona posició a la classificació.
Els de Xavi visiten l'equip andalús, que la temporada que ve, recordem, jugarà a segona divisió. Ara mateix és el CUE de primera, amb la intenció de fer els deures i situar-se a 4 punts del seu immediat perseguidor, que és el Girona. Aquest dimecres a la plantilla feia un últim entrenament que servia a Xavi per encaixar totes les peces de l'11 titular per avui, que preveu amb moltes rotacions després d'haver jugat dilluns d'aquesta setmana també contra la Reial Societat. Ell mateix ho deia ahir en roda de premsa.
Sí, demà farem canvis, és lògic. Vam jugar un partit molt intens, crec que vam fer molt bones dades físiques dels millors partits de la temporada perquè la Reial Societat ens exigia i vam estar molt bé a nivell físic, però hi ha fatiga, hi ha cansanci i farem canvis, sense dubte.
El partit començarà a 2:15 de la nit. Aquesta nit, en canvi, també s'han jugat més partits d'aquesta jornada de Lliga que han servit per definir ja els equips espanyols que l'any que ve jugaran la Champions. Són Real Madrid, Barça, Girona i Atlético de Madrid, que s'ha quedat amb l'altre bitllet després de superar avui el Getafe per 0-3.
I en futbol internacional, atenció, perquè el sistema de videoarbitratge podria desaparèixer de la Premier League anglesa.
Sí, el dia 14 de juny els clubs que participaran en aquesta Lliga votaran si volen jugar amb VAR la temporada que ve o retirar-lo per sempre. Perquè s'elimini calen els vots a favor d'almenys 14 equips. A la Lliga anglesa el VAR, recordem, es va implantar l'any 2019 i els incidents que s'han anat succeint al llarg d'aquestes temporades han fet que molts clubs s'hi hagin posicionat ara en contra.
I a casa nostra, el Girona, tot i que no ha alçat cap títol aquesta temporada, celebrarà els bons resultats aconseguits a la Lliga i la seva històrica classificació per la Champions. Ho farà el proper diumenge 26 de maig amb una rua pels carrers de la ciutat.
I està previst que hi participin, evidentment, els futbolistes de la plantilla, així com també el cos tècnic encapçalat per Mitchell. Concretament, la desfilada sortirà de l'Estrella de Montilivi a 6:15 i farà una parada a l'Ajuntament de Girona per després posar rumb al Parc de la Copa, on tindrà lloc un seguit de concerts que començaran a les 7 de la tarda amb una celebració que acabarà a les 10 de la nit.
Un Girona que aquest dimecres ha anunciat la renovació de Daily Blind fins al 2020.
I d'aquesta manera el club s'assegura la continuïtat del defensa neerlandès que finalitzava el seu contracte l'any que ve per una temporada més assignat. Blind s'ha convertit en una peça fonamental en la defensa de l'equip gironí i aquesta temporada Mitchell ha apostat per ell fent-lo jugar en un total de 32 partits.
I d'altra banda, en futbol femení, el Barça té pràcticament encarrilada la renovació d'Alexia Putellas, mentre que la de Luis Cibrons es resisteix.
Sí, la negociació amb Alexia porta en marxa diversos mesos. Ara, segons avança el diari Esport, ja hi hauria un principi d'acord i només faltaria polir petits detalls. En canvi, la renovació que es complica és, com deies, la de Luis Cibrons. De moment no hi ha entesa amb la internacional anglesa, que ha vist també com la seva posició, la del lateral dret, ha quedat ben cobert amb l'arribada d'Ona Batlle aquesta temporada. Bronze podria ser, per tant, una de les grans baixes de la propera temporada del Barça, juntament amb Mariona Caldentell, que continua també sense renovar i que sembla més a prop de jugar l'any que ve la Premier League, que ha de continuar a Barcelona.
I parlem també de bàsquet, perquè el Baxi Manresa comença avui la disputa dels play-offs de quarts de la Lliga ACB contra el campió de la fase regular de la competició, l'Unicaja.
El primer enfrontament serà a dos quarts de nou del vespre, el Martín Carpena de Màlaga. Els manresans, 8ens classificats en la fase regular, amb un balanç de 19 victòries i 15 derrotes, venen de caure per la mínima contra el Tenerife, mentrestant també els malaguenys, amb 28 victòries i només 6 derrotes, venen de guanyar a casa davant el Palència en l'última jornada, com dèiem, de la fase regular que va acabar diumenge. Els del Bages tenen al davant una eliminatòria molt complicada, ja que els malaguenys han aconseguit signar aquest any la millor temporada de la seva història.
I en futbol sala, el Barça perd per lesió a Sergio Lozano pel que queda de temporada.
El jugador té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra i està previst que estigui unes 10 setmanes de baix, és a dir, fins a final de temporada, en un moment complicat quan el Barça ha de començar aquests dies als play-offs pel títol. Un cop dur, per tant, per Sorana, també, que porten tota la temporada, vèncer de sobreposar a les baixes per lesió i ara hauran de lluitar pel títol de Lliga seguint aquesta dinàmica. La baixa de Lozano s'assuma a les de Sergio González i Àlex Yepes, que tenen una lesió al lligament creuat del genoll, i també la de Diego Zufo, que va ser operat recentment del tendó del quàdriceps de la cuixa esquerra.
I per últim, us expliquem que l'equip espanyol de natació sincronitzada ja es prepara pels Jocs Olímpics de París, que comencen el proper 26 de juliol, amb la il·lusió d'aconseguir una medalla.
Així és, la catalana Iris Tió, que va aconseguir, recordem, la medalla de bronze als passats mundials de Fukuoka, s'entrena aquests dies amb un objectiu molt clar.
Esperem poder donar molt bona imatge, demostrar que som un equip fort, que hem entrenat bé per competir. Totes somiem amb una medalla, però sí que és veritat que nosaltres anirem a per totes a deixar-ho tot allà a la piscina de París.
L'equip espanyol de natació sincronitzada va aconseguir el bitllet per a la classificació d'aquests Jocs Olímpics de París als Mundials de Natació de Doha, que es van celebrar el passat mes de febrer.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Un minutet i arribem a 8:45 del matí, que ara ve.
Thank you.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Rafa Sanaguja, què tal? Molt bon dia.
Hola, hola.
Giro, què tal? Com estem?
Molt bé, què tal? Els simis. Ahir vas anar a veure la pel·lícula. Bé?
Ah, mira, em va agradar.
Sí?
Força.
Va, sí, eh?
Ja anirem,
sí. Ja anirem.
Sí, sí, sí.
El planeta dels simis,
la
no?
La pel·lícula i el que no és la pel·lícula. Vull dir, els tràilers.
Genial.
Els tràilers també.
Sí, 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 em van agradar molt també.
Vull dir, el que ve...
El Megalòpolis van posar? No.
No.
La de Francis Ford Coppola? No.
Bé, ja hi anirem, doncs.
Sí, sí, sí. Hem posat el tràiler d'aquesta bogeria de Deadpool amb l'Obert, no?
Deadpool i Wolverine.
I em vaig riure molt.
Home, és que és un cachondeo.
Deu ser les úniques persones que riuen en els tràilers del cinema.
Perdona, les heu vist?
Ja hi som.
És que és veritat.
Les de Deadpool?
Clar, és Deadpool,
les
heu vist?
No, no les he vist.
No? Crec
que us agradaria.
És un superheroi diferent.
És un antiheroi.
És un antiheroi, però que a més mira constantment a la càmera, et parla tu... és Marvel, eh?
És Marvel, sí, sí.
És que a mi...
És molt còmic.
No, no, però és que a més està Ryan Reynolds, que és meravellós, i clar, és divertidíssim i és properíssim.
Jo és que Ryan Reynolds me l'imagino de Ken, saps? No d'antiheroi.
No, aquest no. És Ryan Gosling.
Ah.
No passa res.
Te'l pots imaginar... Pots imaginar-te a Ryan Reynolds de Ken, no té cap sentit, però pots imaginar-te'l.
Ai...
Bueno, la cara ve, no?
Sí, no?
Som-hi, som-hi.
Vinga, us vull explicar el que va passar ahir a l'aeroport del Prat. No sé si ho vau veure, però es van emportar un ensurt molt gran,
no
que per sort va acabar bé.
Bé, bé.
Però va fer saltar les alarmes a tothom, perquè ahir al migdia un paquet a la zona de correus de l'aeroport del Prat es va detectar un encenedor en forma de granada.
Jo, de veritat, aquestes coses...
En forma de granada,
qui puja un avió amb això?
No
I
sé,
qui t'això? I envia
ser,
un paquet.
Has de ser molt burro.
Amb un encenador en forma de granada.
Em pensava que trobarien un gat, com l'altre.
Jo tinc algun cunyat que podria perfectament ser el protagonista d'aquesta notícia.
Ah, sí?
Amb un encenador de granada, seguríssim.
Té encenadors en formes estranyes.
No ho sé, però és plausible.
Hi ha gent que fa col·leccions d'encenedors.
Sí, home, però si
no la puges a un avió. No.
Exacte, si saps que vas a un aeroport...
Sí, sí. No, però és que no ho puja a l'avió. Era un paquet que havien enviat.
Era un paquet que havien enviat.
Sí, sí, o sigui, estaven passant el paquet per l'escàner i, clar, van veure, doncs, aquest objecte en forma de granada. Llavors, en aquell moment, es van espantar tots i van activar el protocol d'explosius i fins i tot van fer venir el grup de desactivació d'explosius de la Guàrdia Civil,
Mare
Déu. Es van presentar tots allà a l'aeroport del Prat. Preparadíssims per desactivar aquest suposat explosiu.
Mola molt de veure com actuen el grup d'antiexplosius. N'heu vist mai alguna vegada?
No,
sí, els TEDx.
Només a pel·lícules.
Canvien primer el robotet.
Sí. És tan pel·liculero. Ahir m'hagués agradat ser
un robot per detectar...
Van amb robot. Clar, si
és
jo molt pel·liculero. Explota, almenys.
Sí, sí. Que es mori el robot,
que
no?
Que es mori el robot. M'has dit com, amb un punt d'indignació, eh? Que es mori el robot, no? Què hem de fer?
Val. En fi, això sí, un cop obert el paquet sospitós van poder comprovar que en realitat es tractava d'un encenedor i que no era una granada real. Tot un ensurt a l'aeroport, tota una mobilització perquè al final acabés siguent un simple encenedor, però vaja,
Les cares. Yeah. Saps? Quan obres aquell paquet i és un encenedor... Sí.
Potser s'ho van passar bé i tot, no ho sé.
Diria que sí, perquè al final tampoc tindran tants avisos d'aquests, no? Igual estan una mica avorrits.
Jo crec que a l'aeroport...
Sí, alguna coseta...
Passen més cosetes del que pensem tots.
Sí. Segurament, sí.
En fi, doncs després d'això, recomanació del dia, no sé, no envieu encenedors amb formes estranyes.
Ni en compreu, tampoc. Per què necessites un encenedor en forma de granada?
Ja,
no fa falta.
Hi ha coses.
De fet,
jo no he vist mai. No sé d'on ho han tret, això és una cosa molt particular.
Jo en directe no ho he vist mai, diguem-ne, però n'he vist.
Ah, jo he vist encenedors amb dibuixos estranys o amb alguna forma així.
No és la primera vegada que a l'aeroport del Prat paren algú per dur un encenedor en forma de granada.
Ah, sí.
Mira, ara potser sabreu de què parlo vosaltres dos que teniu més experiència. Sabeu els perfums d'abans?
Ens acaba de dir vells a la cara?
No, és que tu vols seccions fixes, l'insult del dia.
Val.
No, sabeu aquells perfums antics que eren com amb polvoritzador, que tenien...
Bueno, els que porta...
Això és el típic encenedor en forma de granada.
Els que porta Miquel Mercadal.
Jo això no ho sabia.
El Mercadal és el tio més perfumat, no d'aquesta ràdio, del no, no, món, del no, no, món.
Ja va bé que faci bona olor.
És mera... Bueno, és que te'l vols menjar. Te'l vols menjar. És increïble. Això. I jo crec que ella, abans de sortir de casa, agafa i flops, flops, flops. Saps el que vull dir, no? Flops, flops.
Li vols deixar un missatge flops, gravat al sí, Mercadal? O...
Jo li deixo missatges i el que calgui li dic a la cara, perquè és un barón dandy total. Ai, love, fi. Love, Miquel Mercadal. Rotamundos, amics, cada dissabte.
El programa de culte, etcètera,
etcètera. Etcètera, etcètera. Canvi de tema, perquè Google ha llançat un nou model de cerca incorporant la intel·ligència artificial generativa. Això vol dir que els usuaris de Google rebrem respostes generades per intel·ligència artificial quan fem una cerca de Google. Llavors, aquest nou cercador es va llançar el dimarts als Estats Units i d'aquí poc, encara no sabem la data exacta, ens arribarà cap aquí a Espanya.
A final d'any.
A la pràctica ben bé, què vol dir això?
Sí, serà com si Google fes un treball preliminar quan nosaltres fem una cerca i ens filtrarà la informació... llavors ens farà respostes doncs, automàtiques, que això a vegades ja passa quan tu fas una pregunta a Google i ja et surt allà la clar. Resposta, però ara serà com molt més precís i amb totes les preguntes i amb totes les cerques serà així.
El que estaria bé a Google és que quan li pregunto en català no em busqui en anglès.
També.
Saps el que et vull dir?
Sí, sí. Això
estaria molt bé.
Molt bé. Sí.
Però sí que ara, per exemple, busques, no sé, m'ho invento, qualsevol cosa i et respon. Sí. ¿Cuándo? ¿Precio? Saps tu? Respon tot.
Sí, et fan però, com un mini resum.
Però de manera molt esquema. El que, no, jo entenc que ara et contestarà, bueno, com fan les intel·ligències artificials ara, amb molta humanitat, podríem dir. Et farà un discurs i sí, tindràs sí. Tot allà endreçadet, no? Com...
Segurament, sí.
Expert en IA.
No, però que és així, és el que passa. Quan li demanes alguna cosa a l'IA, et respon com si et respongués un acadèmic.
Clar.
Sí.
A mi l'únic és... Això a la llengua em preocupa en excés, eh? Et poses mullerussa i et surt... Cerveza Müller d'Alemanya, saps el que et vull dir?
Sí. Haurem de veure com es tradueix també aquesta cerca, un cop la tinguem aquí ja us avisarem. Però això sí, una de les queixes, problemes, incògnites que ha generat és que aquestes respostes automàtiques faran que hi hagi moltes menys visites als enllaços i als continguts originals i a les fonts primàries.
Mm-hmm. Això sí, clar, perquè ja ho tindràs allà.
Exacte, sí, diuen que aquesta nova funcionalitat podria deixar els usuaris sense informació de qualitat. I, per exemple, la gent no anirà a consultar doncs, directament als diaris digitals perquè ja tindrà els resums generats per aquesta intel·ligència artificial. Clar, aquí s'obre un nou ventall de possibilitats.
Uh-huh. Ah, però i et podrà resumir? Perquè normalment la intel·ligència artificial no pot accedir a pàgines web.
No, aquí accedirà.
La de Google sí que accedirà.
Sí.
Que té accés a tota la informació, llavors potser, vull dir, com no fa falta fer la consulta a la pàgina web, simplement a la seva base de dades té tota la informació. Sí. Llavors això són pèrdua de visites, i hi ha moltes empreses que van visites.
Jo sempre penso el mateix, estem a l'inici de la intel·ligència artificial. Mm. O sigui, això és la protointel·ligència artificial.
Sí.
Espera't aquí 5 anys, com estarem.
Ui, 5, eh? Ja no cal dir ni 50.
No dic 5, perquè si va tota pastilla.
Sí. A mi em fa por. Sí. A més, aquest canvi també, clar, el que pot generar són impactes molt rellevants a tots els mercats que s'havien format al voltant de la cerca de Google. El màrqueting digital, el sistema SEO... Mm-hmm. Clar, tot això, que bàsicament es dediquen a buscar doncs, les estratègies de paraules clau per buscar el contingut i tal, tot això canviarà a partir d'ara. No sé, haurem d'anar seguint a veure quin impacte té.
La feu servir per alguna cosa?
El què?
La intel·ligència artificial.
No, i em va sorprendre, un dia ho parlàvem amb la Judit, sí. Ara en tornarem a... Som les joves d'aquí, i dic la facilitat amb què molta gent ho busca. I jo no he entrat mai al ChatGPT, per exemple, no hi he entrat mai. Un cop vaig
trobar-ho. Però no sé ni com funciona.
Mai?
No.
Jo sí, però em sorprèn perquè cada cop veig que la gent ho fa servir per tot. Per tot, eh? Vull dir, no fan cap mena d'esforç per buscar les coses per si sols. Ho posen directament al ChatGPT.
Jo em sentiria malament.
Indignadíssima, Judit Vallès.
No, és que és veritat,
Us he dit que hi vaig anar a veure el planeta de los simios.
Sí. Hi ha ChatGPT en el planeta.
Els simios.
Però... Vas dir, estava millor abans, com a simios.
Sí.
No, fa por.
Saps que no, al final no sabrem ni escriure?
No.
Saps el que et vull dir? Quatre idees i al chat, iau.
Sí.
Ni pensar ni fer un treball, ni posar la introducció i el desenllaç, perquè, clar, el ChatGPT.
Sí. I també una altra novetat de tecnologia pels que teniu iPhone. Han anunciat noves funcionalitats. Una d'elles és el seguiment ocular, és a dir, que es podrà fer servir l'iPhone o l'iPad amb els ulls, amb el moviment dels ulls i amb les pestanyes.
Ai, mare meva.
Llavors, és una funcionalitat molt important, sobretot per les persones...
Sí, tetraplègiques.
Sí, exacte, paralítiques.
Però no podràs parpellejar?
Home, ho activaràs.
Llavors obres una, alguna cosa.
Però ho has de tenir
Suposo que ho has de tenir actiu, però serà una nova funcionalitat que s'incorporarà ara.
Com si fossis un mutant, allà.
Ara sí que m'ha quedat trasint, això.
Sant Joan, no et podràs adormir davant del telèfon mòbil perquè començaràs a trucar a tothom.
Sí,
podràs fer moure doncs, les pàgines web, els PDFs, tot plegat ho podràs controlar amb els ulls.
Mira, en aquest cas no diré res, perquè si té una funció per facilitar la vida d'algú, endavant. Però a mi aquestes coses em fan por. Dic, com acabarem? Em llegiran el cap sense dir-ho.
Perquè d'aquelles ulleres que va provar algun jove pel metro als Estats Units,
la realitat
augmentada
i tal.
De l'iPhone, d'Apple.
Exacte, d'allò ja no se'n sap.
Sí, Estats Units és una... O sigui, Estats Units porta gairebé la meitat de la població.
Ara
ja
sí, eh?
Sí.
Jo crec que en un futur anirem amb ulleres d'aquestes per la vida, llavors ho tindrem tot incorporat amb les ulleres.
O no, no faltaran ulleres, sinó que tindràs un xip al cervell que ja ho tindràs a dintre.
Com les hagin de graduar, veuràs tu.
Home, hauran de ser graduades, perquè si no jo no veuré absolutament res. Si és que arribo, perquè ja estic a les últimes.
Home, cara et queda,
Rafa. Ara no diguis això, que si algun dia passa alguna cosa em sentiré fatal d'haver estat davant teu i no haver-hi fet res.
Tranquil, Rafa, que si has arribat...
Què has de fer, ara? Fem una operació a cor obert.
Si has arribat als 205, jo crec que... Els 206 ho tens fàcil.
Aquí una persona d'aquesta... Quan fa dos anys, que ahir ho comentàvem, vaig tenir la pancreatitis el dia de Sant Jordi, que va ser molt greu, el dia abans una persona d'aquesta casa em va dir «Bueno, ya nos veremos mañana si es que no te mueres antes».
Uau. Devia sentir-se bé, aquesta persona.
Va patir aquesta persona. Un mes, quan vaig tornar, va venir a dir-me «No vegis la frase si em va donar per sac».
Ai, Déu meu.
Sí, sí.
Ai, mare meva. En fi, anem a la musiqueta.
Si us plau.
Vinga.
Jo vull ser la meva iaia caminar sense bastó, sense pressa per viure, fer un menjar deliciós. Jo vull ser la meva iaia, caminar sense...
Bé, això que estem escoltant és el grup de música La Iaia.
Són molt xulos.
Aquesta cançó és de les cançons més boniques que hi ha en català.
Preciosa,
sí. Aquest any, doncs, celebren el desè aniversari del seu segon disc, un dels més exitosos de la banda, que és On és la màgia. Llavors, per celebrar-ho, han anunciat 4 concerts únics i el llançament d'una edició del disc d'On és la màgia en format vinil i amb 3 cançons úniques que, de fet, van trobar-se de casualitat, gravades a la mateixa sessió que el disc, però que no havien arribat a treure mai perquè les havien descartat de primeres. Llavors, això, faran aquests 4 concerts únics i trauran aquest vinil per celebrar els 10 anys d'On és la màgia. Feia des del 2018 que no pujaven als escenaris, però ara han decidit fer aquests 4 concerts ben especials. Ells en teoria es van acomiadar fa 6 anys, però mira, ara se'ls ha despertat el cuquet i han decidit fer aquests concerts. Això sí, han dit que només faran aquests concerts i que no en faran més i no en posaran més a l'agenda. Veurem.
Jo ja tinc l'entrada.
Ja la tens?
Va,
que ràpida.
Sí, m'encanten.
Doncs això, aquests concerts seran el 29 de juny al Festival de la Veu de Banyoles, el 13 de juliol al Festival de Cantilafont d'Olost, el 6 de setembre a la Sala Jazzbar de Ciutadella de Menorca i el 4 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona. Han triat els llocs específics, els han triat expressament llocs que per ells són molt especials, pel grup són molt especials. I això, si voleu, acabem la cara bé amb una cançó de La Iaia, del disc que van treure fa 10 anys, On és la màgia, que és la cançó El meu gos se'n va.
Tu vas a Menorca, a veure'ls?
No, vaig a l'Apolo.
Val.
Jo crec que també em compraré entrada, m'agrada molt.
Mira, anem juntes.
A tope.
Hi vas, també?
Sí.
I tu hi vas, també?
Sí. Va, Joan, anima't.
No, ja en serem 3.
El meu estimat gos i jo anem al jardí a prendre el sol. Almenys ja ens tenim a prop quan tot va malament. Ell em fa de protector, espanta els monstres quan tinc